Brindis d'homenatge, del qual n'escoltarem un segon tall a partir de les 11:05 aproximadament, un cop finalitzi el nou flash informatiu, que ens donarà peu a la quarta i última hora del programa. Però estem a la tercera i sempre la Viviana ens porta el seu apunt. Viviana Besolí, molt bon dia.
Bon dia.
Un apunt avui que ens dona informació, ara en parlarem breument, però que ens dona informació sobre la lluita contra les fake news, no?
Doncs sí, aquesta lluita que sembla que no té fi, perquè sembla que les fake news tampoc tenen fi.
No, i tot esforç, acabo de posar que tot esforç que es faci per lluitar contra les fake news suma, perquè un tema, com dèiem, absolutament colpidor i absolutament erradicar. Es fixen ara, precisament, com un dels objectius, sembla, de tots aquells que tenen ganes de manipular a partir de la publicació d'aquestes fake news, es fixen ara en les eleccions al Parlament Europeu de l'any vinent. Per tant, que coincidiran, per exemple, l'estat espanyol amb les municipals, doncs resulta que sembla que també han detectat que hi podria haver una allau també d'informació que embolica la troca. Tindrem el David Sanz, el cap de servei de l'Institut de Música d'Andorra la Vella, parlant sobre les propostes més importants de música clàssica que es fan a Barcelona. Al Palau de la Música, a l'Auditori, la seu de la UBC, de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, i també el Liceu. I ens posarà diversos exemples. Diu que val molt i molt la pena, per aquells que siguin malòmens, doncs que parin atenció, perquè farà un resum molt ampli de molts dels noms propis destacadíssims que hi haurà en aquesta temporada. Tornarà després la Viviana a parlar-nos de cinema. Tenim una secció completeta avui, de cinema, Viviana?
Sí, avui llargueta,
Dues estrenes de cinema Illa Carremany, proposta
de l'Aliança i proposta del Cineclub.
Del Cineclub de les Valls i trucadeta a Donosti.
Sí.
Recta final del Festival de Sant Sebastià i el Jordi Casal, que ens informarà en directe des d'allà. Tu el tema bacallà, no, oi que no? No el toquem massa?
No m'agrada.
Massa gens? Mm. Doncs avui...
Només hi ha una manera que me'l menjo. Amb esqueixada.
Amb esqueixat.
Perquè té molt tomàquet ratllat, llavors, doncs, que està així com dissimuladet, no? La meva mare, pobreta, quan era petita, per menjar-me'l, me'l feia amb molta salsa de tomàquet. Perquè no el notés tant.
Doncs avui a la cuina del Cristian Sanqueta no t'acabarà de complaure, tot i que molta gent sí, un pil-pil verd de bacallà amb ceps. I tancarem amb els esports i parlant d'aquest cap de setmana esportiu, del qual destaca el Morabanc Andorra i aquest partit a 7:45 del vespre avui el Poliesportiu contra l'UQAM en Múrcia.
Fem una cosa, tu et menges el bacallà i jo el que és la salsa, el pil-pil amb els ceps.
Bé, jo si m'ho menjo, si m'hi poso, m'hi poso per tot.
Perquè el de la salsa i el ceps sí,
Per
sucar, no? El bacallà no, feu llavors arquets, sí, no? Sí, jo així amb el pa.
Vinga, parlem d'aquests esforços, com dèiem, novament per la lluitar contra les notícies falses.
Doncs les grans plataformes de contingut en línia, juntament amb el sector publicitari i les empreses anunciants a internet, han elaborat un codi autorregulatori de bones pràctiques a petició de la Comissió Europea amb l'objectiu de combatre les notícies falses a la xarxa. I és que la Comissionada Europea d'Economia i Societat Digital, Marília Gabriel, ha anunciat per mitjà d'un comunicat que la Comissió ha decidit aquest dimecres un conjunt d'iniciatives per part de les companyies tecnològiques del sector publicitari. El primer dels objectius establerts per als actors firmants és incapacitar que els actors que difonen informació falsa obtinguin ingressos publicitaris.
Clar,
és a dir, els hi tanquem l'aixeta, si no obtenen diners...
Home, és que si et publiques coses que no són veritat, que a més
cobris diners,
ja només faltaria.
També s'exigeix aconseguir que els anuncis integrats a les plataformes siguin més transparents. També es proposa desbaratar les comptes falses i aquelles que estiguin controlades per bots. Val? Es proposa posar a disposició de diferents col·lectius eines per denunciar en cas de trobar notícies falses tant usuaris com col·lectius d'investigadors. Uh-huh. Marília Gabriel ha aplaudit la creació del còdic i ha defensat que és un pas important per abordar un problema que s'ha tornat cada cop més generalitzat i amenaça la confiança dels europeus en els processos i institucions democràtics. També ha instat a que les plataformes implementin les mesures amb l'objectiu de que els seus resultats siguin tangibles. Si els resultats no són suficientment satisfactoris, ha contemplat la possibilitat de que la Comissió adopti accions de caràcter legislatiu. Uh-huh. És a dir, ja aniríem un pas més enllà i posaríem la llei pel mig. La lluita contra les fake news i la desinformació té un impacte directe en els comicis europeus de l'any que ve, ja que pretén contribuir a una campanya online transparent, justa i digna de confiança abans de les eleccions europees de la primavera de 2019. En el mes de maig, la Comissió Europea va organitzar un fòrum sobre desinformació en el qual van participar portaveus de les grans plataformes online i anunciants, juntament amb tot d'altres tipus d'organitzacions de caràcter civil, mitjans de comunicació i experts de l'àmbit acadèmic, del qual doncs, va sorgir la necessitat de la redacció i posterior aplicació d'un codi regulatori. En el seu discurs sobre l'estat de la Unió d'aquest any, el president de la Comissió, Jean-Claude Juncker, també va anunciar aquesta necessitat. La Comissió presentarà un pla d'acció per lluitar contra la desinformació a finals d'aquest any.
Evidentment. Tema que, sortosament, la gent s'està prenent de forma seriosa perquè hem arribat a donar aquí exemple i alguns exemples, fins i tot, que apareixen en sèries de televisió sobre la influència que tenen aquestes notícies en milions de coses.
Sí, sí, aquestes fake news.
A més, ara parlaves tu, per exemple, dels bots aquests, no?, que són els perfils creats de forma artificial
que el que fan és analitzar la xarxa, veure les tendències i a partir d'aquí crear fake news.
Crear fake news, evidentment, darrere sempre hi ha persones, no? Però
sí,
vull
sí,
dir que,
sí, sí.
Que es generen automàticament i són un efecte multiplicador enorme.
Clar.
L'altre dia recordo com en una sèrie apareixia una mena de projecció sobre com es podia arribar a multiplicar l'accés a una notícia falsa i era absolutament espectacular.
Sí, sí.
Però espectacular, eh? Era un Homeland, em sembla que era. Un Homeland,
sí,
exacte.
Homeland, sí,
un capítol
sí,
de l'última temporada de Homeland.
Hi ha una altra sèrie que també recomanem des d'aquí, que es diu The Good Fight, que és el spin-off de The Good Wife, però que es pot veure sense haver vist la primera, i que també tenen un capítol dedicat a les fake news que és al·lucinant. I l'efecte d'aquestes fake news en els jurats.
En un jurat.
Ja no només en les campanyes polítiques, sinó en un jurat.
En un jurat, sí, senyor.
És a dir, analitzen els membres del jurat les seves xarxes socials, que és el que consulten, i a partir d'aquí els influencien amb fake news per alhora condicionant el veredicte. És
no,
al·lucinant, eh? És al·lucinant. Sí, sí.
Jo reconec que aquest capítol em va deixar parat perquè, a més, no ho vaig veure com una cosa ni de ciència-ficció ni tan complicada.
No, és
que
està passant.
Em sembla que era una cosa realment simple. Sí, i, a més, aquestes agències d'anàlisi ho fan. Els bufets d'advocats les subcontracten o els grans bufets les tenen integrades, fins i tot pròpies, per analitzar el jurat. Perquè com el jurat teòricament se selecciona des d'un conjunt de gent, ja només per aquesta selecció ja interessa, no?
Sí,
saber, jo què sé, doncs que hi hagi una majoria llatina en el jurat o una majoria de dones o d'homes, vull dir que això pot interessar una part o una altra de les que ocupen el jurat, però aquesta influència artificial en el jurat i fins i tot en un jutge, perquè el jutge també pot tenir xarxes socials, pot tenir maneres d'influenciar-lo, em va
semblar. Sí, el que passa que el jutge potser és més difícil perquè és una persona capacitada per impartir la llei, no?
Qui determinava el veredicte és el jurat.
El jurat
després la pena segurament la posa el jutge, però
sí,
el veredicte normalment el determina el jurat, en aquest cas als Estats Units, que era on hi havia l'exemple. Viviana, moltíssimes gràcies.
A tu.
Tornem després, i ja dic, secció de cinema avui de Champions League.
Sí, avui tenim una feinada de por.
Molt rebé. Doncs anem a fer una mínima pausa i d'aquí un momentet amb el David Sanz, com dèiem, analitzem propostes de la temporada clàssica a Barcelona. Després ja en altres capítols podem parlar també d'altres llocs, perquè evidentment també, però ha accedit a informació especialment de tres seus destacades, com són el Palau de la Música, el Liceu i l'Auditori, la seu de l'OBC, parlant de les temporades i les subtemporades, o sigui, les divisions de les temporades que venen noms propis absolutament espectaculars. Pausa i capsa de música. Ràdio.